Pego París y Londres, un programa de entrevistas, una tertulia cordial y amable que nos ayudará a conocer la riqueza humana de Pego y les nostres comarques.
Pego París y Londres, un programa para aprender cosas de la nostra gent, un programa para conocer mejor la vida de los nostres pobles.
Pego París y Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.
París.
I Londres.
I la Júbia, i Forna, i el que vulgueu.
Ah. Tota la Marina avui, també, no? Comarques centrals.
Totes les valls.
De fet, parlem massa del que ens interessa, sempre.
Efectivament. De coses interessants, perquè valen la pena. Per cert, acaba d'haver una manifestació,
un èxit,
en recolzament al professorat, al sistema educatiu públic, que... la conselleria no para de retallar i de fer
I no fa cas,
tonteries,
no, escolta.
I no escolta les reivindicacions, dirigeix molts diners a l'escola concertada i privada i diu que no té diners per a la pública per a fer totes les millores que cal fer, que necessitem per a que l'escola pública tinga dignitat.
I la pública és la seua.
Clar. Efectivament, la nostra, la de tots.
La de tots.
Pues sí, ahí estem.
Bé, i avui tenim un tema que també ens toca de prop i ens toca...
Per això hem de tindre memòria.
El coret. El coret, ens toca el coret. No? I, perquè la memòria de vegades ens fan que callem i
hem de tindre memòria.
Hem de tindre memòria per a que no repetisquen les coses. I estan repetint-se les coses.
Sí.
La història n'hi ha que saber-la i reivindicar-la per a que, és aquesta frase de que per a que no es tornen a repetir, no?
Evidentment que no es tornen a repetir les coses que han anat destruint la humanitat, la convivència, el benestar de la societat, no?
Per això
la igualtat
parla de, parla de la memòria, no? De tindre memòria, no?
I, de tindre memòria i de reivindicar
la memòria històrica.
El que ha passat de per a que no es torni a repetir aquelles coses que no han sigut gens adequades per a la societat.
Hi ha una pel·lícula, ja, abans de presentar
les moltes pel·lícules.
Hi ha una pel·lícula últimament, no? Que parla molt de... que posa...
en evidència tot això.
La invasió dels bàrbars.
La invasió dels bàrbars.
Sí que dels bàrbars.
Fa unes setmanes es va posar a Pego també.
Està claríssim.
I bueno, n'hi ha moltes altres que parlen sobre la memòria històrica, la memòria de que ens intenten amagar els que van guanyar la guerra.
La guerra del 36.
Entre espanyols, no?
36 i 39. Bé, per això tenim una... Hem portat així a representants d'una associació de Pego i les Valls, si diríem, no? Associació per la memòria històrica. I per això tenim a Josep Antoni.
Assistic perquè m'heu cridat.
Sí.
Benvingut.
Moltes gràcies, encantat.
Josep Vicent.
I a Josep Vicent.
Bona tarda. Assistem.
Bé, i parlant d'això, de la memòria històrica, a mi m'agradaria...
Josep Vicent, àlies Minyano.
Minyano. Ah, vols dir que per Minyano coneixerà tot el país, per la veu també. Sí. Per la veu també, Minyano, veritat.
Jo no voldria trencar el guió, però sí que voldria dir una cosa.
Perquè no n'hi ha, tranquil.
Bueno, pues, tampoc ho sabia.
Digues, digues.
Vicent ha parlat de la vaga del professorat. Jo ja sóc una persona major. Bueno, relativament, però som més major que vosaltres. Jo vaig fer la vaga del 88.
Quants dies van ser?
1988. No recordo ni els dies que van ser.
Bueno.
Sé lo dura que va ser i el temps que vam estar i les assemblees de centres i tal. Però sí que és veritat que gràcies a l'esforç que va fer la gent que va fer la vaga, perquè les vagues no tots les fan, moltes de les coses i els drets que el professorat i els mestres i tal, treballadors de l'ensenyament, com jo, en aquella època,
van aconseguir.
Les tenim fins ara. Entre elles, els famosíssims sexenis. Val? I coses com les tutories, etc etc. Per tant, encoratge al professorat a aguantar, perquè aquestes polítiques neoliberals actuals que ens trauen els diners a nosaltres per a gastar-se'ls fora de lo que serien serveis públics, ens fa es perjudica a tots. I no parlaré més ja, perquè si no...
Sí, però a tots no, a ells i als seus amics, no els perjudica.
Bueno, ben dit seria, perjudica a la majoria, que són els que paguem per uns serveis mal donats i beneficien a, pues, això...
L'educació pública intenta buscar l'equilibri, la igualtat, que tot el món tinga accés a aquesta educació, i en canvi estan desviant diners per a que uns pocs privilegiats puguen accedir a coses més sofisticades que no hi ha en el sector públic.
El que estàvem comentant al principi, o sigui, Pepe Toni està fent memòria. Està fent memòria d'una cosa i ja ho tenim tots, aquestes millores que es van aconseguir de forma bastant, va ser molt dur també.
Molt dura, jo sé que va durar mesos les mobilitzacions.
Tremendo, però
no
al final...
No sé si un mes, mes i mig o...
Això va ser curs 87-88.
Sí, jo vaig entrar d'interí i m'ho vaig trobar de cara a tot això. Vull dir que era molt novato.
Jo vaig entrar com a profe el curs següent, 88-89.
Tu i jo, com a funcionaris, el 88, no?
Sí.
Bé, pues, benvingudes a les vagues, perquè és que al final, és que si no, no votarien les dones, no haurien serveis públics, hi haurien tantíssimes coses que s'han aconseguit gràcies a les vagues. Perquè si esperes que t'ho facin...
Amb les protestes, amb les reclamacions, amb les protestes, és on s'avança. És quan s'avança.
Fa temps que s'està queixant i s'està dient i s'estan fent vagues d'un dia i tal, però és que al final han dit, anem a per totes, perquè és que si no, així el sistema va caure.
Efectivament. I des de conselleria el que fan és marejar la perdiu, perquè volen dir que sí, que el professor només vol que augmenta el sou, que paga si paga allà i aquestes coses.
Bé, tenim uns moniatos ahí, manant de moratos, entonces...
Pateu, haurem de fer un programa quan s'aconseguisquen les coses, farem un programa especial quan s'acabi que aconseguim...
Sí, Òscar Ramírez va estar, sí, justament dies abans de començar la vaga i ho va posar els punts ben clars.
Sí, té raó, sí.
Que podem tornar a escoltar el programa que... Pronte, esperem que pront estiga.
Que estiga penjat, perquè encara no està, encara... perquè hi han hagut alguns desbarajustos.
Bé, anem a la memòria històrica, també anomenada avui en dia més memòria democràtica.
Memòria democràtica.
I en aquest sentit, bueno, dins de l'associació teniu una sèrie d'activitats que de vegades pues, hem vist alguna xerrada, alguna presentació d'un llibre, alguna cosa... Contem-nos un poc la trajectòria de l'associació i quines reivindicacions
teniu. Sí, perquè
teneu.
Acaba de nàixer, també vau estar en este programa, farà...
Sí, sí.
Abans de la pandèmia va ser. Ha passat un temps, podem fer una avaluació de com han estat les coses, si vos pareix.
Jo que ja fos dit abans, vull dir, m'agrada la ràdio i sempre que em crideu hem vingut. O sigui, bé, si m'equivoco en alguna cosa o em deixo alguna cosa, m'ho dius. Però... Així pego, diguem, que no existia, vull dir, existia la memòria, que la tenim tots, però diguem que una organització tal no existia i ens vam posar en marxa Pues ara fa 10 anys...
Va haver algun detonant? Alguna...
Va haver un detonant i era que Fernando Seguí havia fet un treball artístic personal i el, com a homenatge als de Pego desapareguts, morts, assassinats en Matausengusen. Llavors volia que fos una cosa representativa, volia que fos una cosa representativa i que estiguera pues, en algun lloc i que diguem que l'ajudàrem a organitzar alguna cosa. Ens vam posar en marxa quasi sense conèixer-nos, ens vam reunir unes quantes persones que de boca a boca diguem, teníem una sensibilitat o un coneixement del, del tema i que és el monument que hi ha a l'entrada de l'espai veïnal. Val? A partir d'ahir es vam constituir. Hem anat creixent una miqueta entre diguem, doncs, els homenatges que solen fer al cementeri, sempre fem alguna activitat, vull dir, tenim pocs mitjans i som poquets, però bueno, anem intentant fent, doncs, reivindicant personatges que tots coneixem en la història de Pego, principalment Maria Cambrils,
l'alcalde
Barrachina, etc.
Aquilino
Barrachina, la parella de Maria Cambrils, José, és que si no m'ho apunto no me recorde, que també estava en tot el... i reivindicar aquesta part de la història. També en contacte som membres de Càndem País Valencià, de l'associació que diguem la coordinadora d'associacions de memòria del País Valencià, i gràcies a Eva, que l'hem denominat, participem en ella i fem algunes activitats, la comarcal que es fa en el cementeri de Dénia, etcètera, etcètera.
José Alarcón era el personatge.
José Alarcón, és que no miss el no sé per què no se'm queda el cognom. I a partir d'ahir pues, hem intentat sempre fer alguna cosa més. Pues, ara fa poc temps vam portar a Blas, a Adrián Blas, per a que presentarà el seu nou llibre,
un treball
que
ball molt important, sobre molt exhaustiu, no? De tota la gent represariada.
Sí, ell és el president de
l'Amical. Ell és el representant de l'Amical de Matausen, el País Valencià, que és, diguem, el meu detonant personal de que jo el 2007-8 i després el 2008-9 a través de l'Amical i l'Institut Maria Ibarz, on treballava jo, vaig poder participar junt amb Adrián i l'Ajuntament de Dénia i l'historiador Chabàs, etc. I vam participar en l'homenatge internacional que es fa el primer diumenge de maig a Matausen. És, jo què sé, si no estic parlant molt,
és una introducció interessant que, ja que has parlat de Matausen, pues podem presentar la cançó d'avui que hem triat. Ah, sí, sobre el 5 de Pego.
El 5 de Pego, perquè l'agost us va fer
primer una versió
que només pensaven que n'hi havia tres i després va saber que eren 5, no? I el grup...
És que el treball en arxius no s'havia fet del tot.
Clar, clar.
No, I un d'ells no figurava com a, ni si, tan sols com a valencià perquè havia nascut.
És que la història està viva. Moltes voltes hi ha gent que presenta treballs de camp i quan el presenta a un poble i sigui d'alguna boleta diu és que el meu home també coneix a tal i trau informació i això passa molt perquè clar, està tot per fer moltes voltes.
Bueno, pues sentim la cançó de Reacció 5 de Pego.
Molt.
5 de
Pego. Xiquet,
La força m'ha abandonat i se m'acaben les hores. Fins ací hem arribat els que veníem del poble de Pego i no sé res dels meus companys, però he perdut tota esperança, ja res més puc esperar.
Ei, xiquet, ei, ei, xiquet, la força m'ha abandonat, escolta bé el meu missatge de com hem acabat i de l'infern de matar-nos en nosaltres que empunyarem el fusell per dignitat antifeixista contra els llepos de senyores. Si sobrevius passant pel Pego i digues que no tornarem quan les poses de matar-nos el cinc de Pego han fet la pell i per si digues al Pasiego i a tots els senyores que dormiran tranquils però tens el temps perquè la lluita és dura però sura sobre el temps. Ei, xiquet, només teníem les mans per dur avant la casa i buscàvem treball tots els matins a la plaça i passava cas que estàvem al sindicat, ens escopien a la cara, els nostres fills tenien fam.
Ei, xiquet, vam juntar les mans i vam plantar-nos cara.
No teníem bitllats, però omplíem la plaça de pobres senyorets i militars. Ens van portar camins de guerra i van lluitar fins al final.
Si sobrevius passat pel Pego i digues que no tornarem, que a les poses de Matlaus en cinc de Pego han fet la pell, i digues als joves de Pego que guarden el poc encès, només queda el caliu, però tots al temps, perquè la lluita és dura, però sura sobre el temps.
Cap als nostres en el front de Terol, una esperança per guanyar en la batalla de l'Ebre. Ara sols quedava fugir d'una lluita que no es podien permetre perdre. Rius de gent bruta i ferida, Pirineus amunt, cap al camp de concentració francès. Ja hi eren lluny, quan tornar cap a casa no era una opció. Decidiren renovar l'arma per combatre en conjunt, disparant les xerrades des de les muntanyes d'Occitània, aprofitant cada moment que baixaven la guàrdia. Dos objectius finals en la batalla, eliminar el feixisme
i tornar cap a casa.
Sobrevius passat pel Pego i digues que no tornarem, que les poses de matar-nos el cinc de Pego han fet la pell, i per si digues al Pasiego i a tots els senyores que dormiran tranquils, però tens el temps perquè la lluita és dura, però si sobrevius passat pel Pego i digues que no tornarem, que les poses de matar-nos el cinc de Pego han fet la pell, la lluita és dura, però dura sobre el temps. Dura, però dura sobre el temps. Dura, dura, dura sobre el temps.
El bar de Neus és un bar tradicional de Pego amb tapes típiques i d'altres molt originals. Fa una rosa al forn i una crosta, això sí, per encàrrec. Faig un plaça als dits. I és el bar que és menester anar si vens a Pego.
I estem ací amb Josep Vicent i amb Josep Antoni parlant de l'associació de la memòria històrica o memòria democràtica de Pego i la Contorna, i també parlant d'aquestes relacions amb altres associacions i de la comarca o en l'Amical o en definitiva un poquet estan ensenyant-nos aquestes activitats que des de la modèstia com a associació xicoteta van fent com a formiguetes, no? N'hi ha moltes coses per fer, segurament, perquè sí. Clar, sempre passa, no?, que en les guerres els perdedors sempre sí. Són els que es queden les coses per fer.
Totes pensen que els republicans estem, està clar que en la guerra uns maten a altres i altres maten a altres, no? Això està clar, però el problema de la república és que van guanyar després de la guerra, és com va fer el mal. O sigui, en la guerra està clar que es maten entre tots, o sigui, ahí no hi ha ni bons ni ruïns, però després de la guerra tu has guanyat, però deixa els altres tranquil, no, n'hi ha a casa, aleshores es tallen el monyo, t'afusellaven, si no, i que
t'afusellaven, un tir al cap, a la cuneta o el que fos.
A les 13 roses de Madrid, total, xicones joves, per ser socialistes o
simpatitzants, ja està.
Afusellaven, ja està. És que no és el que és en si la guerra civil, és la
postguerra i la repressió.
I la repressió que van tindre republicans.
I la reivindicació de determinades qüestions. Vull dir, ara, esta setmana, és l'aniversari del bombardeig del mercat d'Alacant.
Que no es parla, però...
A mi m'agradaria que algú contara. Va ser una Guernica en xicotet o un Dresden en xicotet. Vull dir, és que, per sort... No hi havia la potència aèria que després es va demostrar en la Segona Guerra Mundial, però bombardejar el mercat d'Alacant un dia de mercat a mitjan matí,
això és terrorisme pur. Això és
tirar a matar. Sí, sí, no van anar a destruir un submarí,
això no és una objectiu, factoria.
No és un objectiu militar, és un objectiu civil, anar a matar
no,
la gent.
No és per a res un objectiu militar. Entens? I això ho tenim ahí.
És la força del terror, no?
Sí, i el que comentava Miñano, no? Vull dir, després de la guerra. Vull dir, camps de concentració en Espanya, vull dir, en l'estat espanyol, en va haver i a cabassos. Vull dir, el famosíssim de Calosa...
El Batera,
el famosíssim del Batera, que primer va ser Los Almendros en Alacant, la presó on va morir Miguel Hernández, que era la model d'Alacant, la provincial d'Alacant, que estava, vull dir, es va morir d'una infecció, malalt, etc etc. Sí que no el van afusellar, però ahí està. El van deixar morir entre moltíssima gent de la que no cabia. Etcètera.
I un dels principals culpables, el retorn del poble, que va fer que no li arribaren les medicines, que no li arribaren això, i justament aquest retorn és fill predilecte d'Oriola.
Sí,
imagineu-se.
Però sí, en Navarra, si tu ho heu vist al Facebook, en Navarra el pelotó d'afusellament nacional eren cures. Eren cures.
Tots?
Tots. I aquí una foto, eren tots, hi ha 30 cures i eren els que afusellaven els republicans. És que hi ha que pensar-se.
I mira que tu pots parlar de dir, és que clar, on hi ha hagut batalla i tal, la gent pues, està calenta. Però és que en Navarra no va haver guerra. Vull dir, allí des del primer moment van ser del bàndol nacional. És com determinades parts d'Andalusia en el que no va haver guerra. I per tant no tenia per què passar res, i les matances durant la guerra van ser tremendes. I una cosa que segurament així ara és políticament incorrecte, però hi ha que reconèixer, en el moment que es pega el cop d'estat el 18 de juliol sí que és veritat que va haver una situació, diguem-ne, prerevolucionària o filorevolucionària en la zona republicana, es va matar a gent, vale? Però sí que el govern de la República mateix ja va condemnar aquells fets i després Franco es va tornar a castigar, o sigui que alguns van sofrir un càstig doble. Vull dir, per als que diuen és que també van matar mongetes, sí, però això van ser castigats pel propi govern de la República en molts casos, en la majoria dels casos, i després per al règim franquista.
En el cas al revés no passava, és a dir, si els nacionals feien alguna matança de republicans o de tal, eren condecorats, res de represaliats.
Això de nacionals, jo crec que haurien de dir un altre nom, revoltats, perquè anaven en contra de la legalitat vigent. O sigui, era un que havien fet un cop d'estat.
En aquell moment ells es reconeixien en allò que avui dia diríem feixisme.
Sí.
Vull dir,
feixistes. Són els nacionals perquè són els nacionalistes espanyols, que només consideren que només és possible ser espanyol. I no pot ser, si vius en el territori de l'estat espanyol, només pots ser espanyol.
No sé si en aquella època n'hi havia aquest debat.
Sí, però sí.
Home, el seu símbol era un àguila, i l'àguila és el símbol d'un imperi. O sigui, una grande i libre, grande.
Una
grande i lliure.
Una cosa que
lo de grande tot compre, lo de lliure va ser...
Una de les coses que la dreta espanyola actual... diu, o un dels arguments que maneja per a que pare d'alçar-se les fosses de tot això, no? De redescobrir els morts i tot això, diuen, no? Que no remenegem el fang, no remenegem res, que està tot tranquil i està tot bé, val?
Sí, i també ho diuen el que t'he dit jo. És que el republicà no va matar, també. Dic, sí, però quan va acabar la guerra, no. És que on va ser quan va acabar la guerra, on va el que vau fer.
Sí,
és
però...
que va ser quan va acabar la guerra.
No n'hi ha punt de comparació.
Ells són, els guanyadors, i si han hagut mort del seu bandó, doncs això ja han sigut...
Sí.
A veure, però qui va provocar la guerra?
Inclús.
Qui la va estar preparant mesos abans del cop d'estat? Però ben preparat. Home, a veure, és que portaven un avantatge brutal. Qui va bombardejar Alacant? Els italians, que tenien seu en Palma. És que és un viatge molt curt. Anaven tirant les bombes i se'n tornaven. I després, una setmana després, l'altra volta.
I els alemans també van vindre a provar avions
així.
Pel que dieu de nacionalistes. És a dir, ells van guanyar la guerra, una, perquè quan peguen el col d'estat, el que dia ell de la preparació, no era mesos, va ser anys, o la anys. Preparació, ja n'hi havia... barcos que venien d'Itàlia en avions desmuntats i armament, etc, etc. O sigui, que encara no havia començat la guerra i un bando ja tenia avions moderns, canons moderns, metralladores modernes, etc.
I el que és curiós és que el bàndol la república, el govern de la república, no tenia suport dels governs que no eren feixistes, no? Els revoltats tenien el suport del règim feixista, de Hitler i de Mussolini, no? Però el govern de la república no tenia suport dels aliats, diríem. Que després va passar
a Songar. Però, òbviament, a la guerra no reconeixien que s'estaven preparant, dient, no us feu por, això no està passant. No ho negaven.
Sí,
anem molt tranquils.
La pròpia república mateix no pensava, vull dir, sabien que hi havia coses.
Rubors.
Perquè estaven els carlins, els requeters, entrenant tranquil·lament en les muntanyes de Navarra. Vull dir, en armament italià, en assistents alemanys o el que fora. Després, quan peguen el col d'estat i tal, de repente apareixen avions alemanys a transportar legionaris, i per lo dels nacionalistes espanyols, tropes regulars del nord d'Àfrica, que són els famosos moros. O sigui, tens... ells només reconeixen una manera de ser espanyol, però per a ser espanyol, vull dir, és la d'ells. Val? Si tu no tens la mateixa idea d'Espanya o el sents poc espanyol, pues clar, quedes barcat de fora. Però que en realitat la seva força militar real i autèntica i moderna van ser, d'un costat, la infanteria de la legió i els regulars, que eren marroquins, pagant-los, i després els avions, els carros de combat, etc, etc, italians i
estrangers,
inclús en tropes sobre el terreny. Vale? Vull dir, és que, vull dir, hi havia batallons i regiments sencers d'artilleria alemanya, de carros de combat italians, etc, etc. Vull dir, això està ahí. Però bueno, això és...
Bé, seguint per el fil de el que està fent les associacions per la memòria democràtica, s'està ajudant a identificar persones de les forces comunes, no? I tot això. Sí que és de veres que en el govern del Botànic hi havia una dotació de diners per a les associacions, per a que pogueren fer una part de la feina, no? I el govern actual va retallar totalment aquestes ajudes, no? Suposa que...
O sigui, que ara...
Retallar-ho o, no, o anul·lar?
Retallar. És molt fàcil. Això ho va explicar, no. Això ho va explicar ja fa anys Mariano Rajoy. Vale? Mariano Rajoy va dir en públic...
M. Rajoy.
No, ese era Mariano. M. Rajoy no sabem qui és.
No.
Mariano Rajoy
no, no
sí.
No, el jutge. Que està
ho va explicar molt fàcil. Vale? És a dir... la llei obliga a que hi haga una partida pressupostària, val? Entonces tu en la línia de partida pressupostària poses memòria històrica, memòria democràtica o el sunsun corda que vulguis posar-li, el títol, i li poses 0 euros.
Ja està la partida.
Ja està la partida. La llei t'obliga que tingui aquesta partida, la tens, no poses diners. Això ho va explicar Mariano Rajoy. Jo ho he sentit.
Això és burlar-se.
Que este govern, del govern valencià, està fent el mateix. De tota manera, sí que hi ha una part pues, que podem fer les persones, i això és el que intentem fer, així, poquet a poquet, posar el debat sobre la taula, que està ahí, perquè ara apareixen moltes històries de que Franco en persona va fer pantanos o carreteres o no sé què, o va donar vacances, o la jornada de 8 hores i tal. Bueno, vull dir, pues, entonces, hi ha que recordar de veritat que va ser allò, cartilles de racionament des de 1939 a 1950 i tants, quan l'Europa destruïda per la Segona Guerra Mundial ja no tenia cartilles de racionament, a 5 encara en teníem, etcètera. Vull dir, això són xicotes detalls, i algun d'ells pues, intentem portar-los al poble, en este cas a Pego. Per exemple, hem obert el debat, entre cometes, de la Creu del Passeig i el seu significat. Van llegir un manifest, hem fet escrits a l'Ajuntament en base a la llei de memòria democràtica. No deuria estar ja, perquè no és...
És il·legal.
No deuria estar ja, val? Punto. Independentment de que això no deuria estar.
L'Ajuntament ha contestat?
No.
A mi no
m'ha dit que no. No ha contestat i avant.
A mi no m'ha arribat res, però bueno, ho tornarem a traure, ho tornarem a fer i a veure si algun dia això se li dona una solució. Un altre detall és agafant-nos a la figura d'Aquilino Barrachina,
que era l'alcalde en temps de la República,
de l'època de la República i de la Guerra,
que van matar,
el van afusellar a Alacant, junt amb José Alarcón i moltes altres persones.
I està enterrat a Alacant.
Val? Agafamos com a símbol, o sigui, a la persona, homenatge a la persona, però també al símbol de tots els que estaven en ell, pues hem demanat que on està l'avinguda d'Aquilino Barrachina li farem un recordatori, un monumentet, un tal...
N'hi ha uno de Quitaipón, no? Ara.
Sí, en vam fer un artesanal a càrrec de l'associació, un voluntari de l'associació. Per sort està allí, en prou bones condicions, tenint en compte que és una cosa provisional, i també esperem que algun dia pues, l'Ajuntament, la Generalitat, la Diputació o una subscripció popular o el que siga, vull dir, sí que es puga homenatjar a aquestes persones que van donar la vida. Vull dir, és que a veure, aquestes persones segurament no tenien ganes de tot això.
Per a res. Un dia es van emportar i no van tornar.
Ja no van tornar. I, pues casualment, el senyor aquell que feia pantanos, pues estos van fer el clavegueram de Pego, que no n'hi havia. És una cosa molt simple, o el llavor, o...
Lo que van tindre,
les coses que podien
fer. En 40 anys què haurem fet?
Pues no ho sé, un amic meu un dia diu, quan em diuen això dels pantanos, diu que contesta, diu, a veure, clar, Franco va estar així 40 anys, la majoria dels pantanos ja els havia començat, la república i la monarquia, i la monarquia anterior, només faltava que en 40 anys no havia de fer res.
Efectivament.
El que passa que ell va inaugurar projectes que eren d'altres.
Les línies socials que tenien els governs de la república, o sigui, tenien unes idees que si veren continuat, jo penso que Espanya hauria estat al capdavant d'Europa.
Perfectament. Tampoc eren tan diferents.
Teníem molta feina que fer, però és que teníem bones idees.
És que teníem un país
urbanísticament
molt retardat.
Per supost.
Doneu-vos compte del detall, no? I de a on estem portant alguns debats, no? Per exemple, la República va reconèixer el vot a les dones. Vale? Pues això és una conquesta de la República, independentment de qui portarà la Victoria Kent, jo què sé, els noms, Maria Cambrils, que estaven els debats, etc, etc, no? Pues ara el debat és si un socialista, un diputat socialista estava o no estava. Jo, que no sóc del PSOE, n'he sigut mai, em fa molta gràcia. A veure, el debat és si Clara Campoamor era del PSOE o era de dretes o era de no sé què, o el debat és la República va reconèixer en la seva Constitució que les dones tenien el mateix dret a vot que els homes.
Clar. Sí, perquè hem de recordar que la República no sols ha tingut governs d'esquerres, tingut governs de dretes i governs
mixtes. És una monarquia, és democràcia.
Sí, clar.
Com està l'assumpte de les fosses comuns, de la gent de Pego que se'ls van emportar a Dènia, se'ls van afusellar, o el mateix Aquilino que el van afusellar a Alacant, està allí soterrat, però està en una fossa?
No, Aquilino no, bueno, saben on està, segons tinc entès jo saben on està, i volien portar el Pego però la família diu que era allà.
Ja, i altres, que Oltra per exemple, que el van afusellar?
Alguns...
Hi ha gent de Pego en fosses, en cunetes, no sé,
en general... fins on sabem, sempre, com dius tu, després investiga i a voltes, en general la gent sap on estan els seus parents, els seus familiars. En algun cas ha hagut trasllats, per exemple, del cementeri Edenia a altres poblacions, han fet... La qüestió està en que quan és una fossa comuna i allà n'hi ha 50 persones o 30 persones o 10, els que siguin, pues tots tenen que autoritzar la inhumació i tal, i no sé què, que s'estudien els cadàvers. Pues a vegades hi ha famílies que no volen o que pues no estan en condicions de...
A Dènia o a Pego n'hi ha fossa comú?
A Pego no.
Això és aquí. El que passa és que hi ha un grup que diu que jo entro i va fer una prospecció al cementeri i no van trobar res, però sempre s'ha dit que hi havia uno.
A Pego?
Sí. Diuen que corre la veu. Passa que això pues, faltaria estudiar-ho millor, de totes maneres, quan diu ell, sí que hi ha gent que ho ha mirat, de que sabeu on estem ara? On estem ara?
Sí, sí, sí.
Era el convent, l'anticonvent franciscà, que era el quartel de la Guàrdia Civil, i que després de la guerra va ser la presó. Mm-hmm. Vale? Bueno, en aquell moment era presó i després va deportar a tots els represaliats, uns es van endur a Alacant, els altres a Dènia, mm-hmm, etcètera, etcètera, que en algun moment repressiu inicial algú va morir i el van tirar en fosses comunes. No s'ha pogut arribar a més de moment, però bueno, seria interessant averiguar realment, perquè algunes persones en una
policia la depreciaven. Sobretot perquè les famílies volen no sé,
vale, saber on estan els seus familiars. Avantpassats morts, clar. És que això és evident.
En general ho agraeixen quan ho saben. Estan en el seu dret de dir no volen saber-ho, però molts ho agraeixen i com si descansaren. Saben que està ahí.
I els que van, gent de Pego, la Júbia, i això que vam morir al camp de concentració nazis, estan identificats, no?
Sí, ells estan identificats. De moment, pues, primer em van identificar, en els arxius es veia clarament, els tres de Pego, de la cançó de la Cosa Sorda inicial, que és una cançó magnífica, i recomana a la gent que llisga la lletra, perquè està a l'itinerari d'aquestes persones, i és molt, molt important assumir el sofriment de que al final el maten en un camp, que entren i en menys de 2 mesos se'ls carreguen a tots a base de faere maltractes, imagineu-vos com seria allò, persones relativament joves, i pues, eixa gent està identificada. Sí que alguns van apareguent, com per exemple pues, altres d'exiliats i tal, perquè clar, la vida és molt diversa, i per exemple, no fa molt vaig tenir la sorpresa de descobrir que un dels aviadors republicans que van anar a Rússia a formar-se per a la República, que al final no va ser aviador perquè la guerra es va acabar, es va integrar en l'exèrcit roig i va lluitar contra els alemanys en la Segona Guerra Mundial, que és un itinerari increïble. Aquella persona, després, a partir dels 50-60, va intentar contactar amb la família d'ací, i bueno, pues, l'itinerari de l'exili és molt divers, però el dels camps de concentració és que és molt terrible. Molt.
Va haver, contant la història, no sé si apego, la història de que xiquets minuts es van portar a Rússia, no?, per a protegir-los, famílies, i clar, després, no sé si apego també, ha passat això o no ha passat, però és el cas d'Oliva.
Pego, a veure, no sé, desconec si n'hi ha algun cas, jo personalment, a nosaltres tampoc mos ha arribat, que jo sàpia, ninguna notícia sobre el tema, però sí que seria una qüestió a estudiar i a concretar més. Pego va ser un lloc d'acollida.
Sí. Van vindre
a les colònies, no?
A les colònies sí. D'estiu que venien, sí.
Sí, però que va ser un lloc, esta zona va ser un lloc d'acollida, igual que a Denia estava a l'Hospital de Sang, o a Benissa, per als ferits de guerra i la recuperació i tal, així va haver, inclús a la Jubia mateix, encara hi ha alguna família que manté contacte de lluny, perquè es van instal·lar, algunes van vindre la família completa.
Pepe Toni, ara per exemple, un exemple, el que estàs dient, un tema que estàs dient, això s'hauria d'estudiar, s'hauria de tirar del fil. Vosaltres des de l'associació, si teniu una sèrie de temes que penseu que estan per estudiar, què feu? Feu comandes? Vos tireu i comenceu a investigar? Pues, les ganes,
la veritat, ens falten recursos i investigadors. Dos coses. Sí que sé que per exemple, pues, apego al Mela, per exemple, a l'arxiu o en la relació, o sigui, que
pregunteu, aneu amb Mela, escolta, saps algo?
En la relació que té en Blas, en Adrián Blas, etc., pues, anem averiguant coses, però sí que és veritat que casualment en la Junta no tenim cap historiador. Jo sóc filòleg.
O sigui, faria més no contactes mai... d'historiadors que tingueren una certa...
De saber d'on tirar del fil i a quins arxius anar. Però hi ha coses que formen quasi més part de la memòria col·lectiva eixa, de, pues, això. Vull dir,
moltes voltes...
Les colònies, tal, la relació...
Preguntar a les persones, no?
El problema és que tampoc va quedar amb mos ja ningú que ho visquera, yeah. Perquè, clar...
Però queden documents, queden fotos.
Sí, però les persones majors que estaven també preguntaven si eren
reacis a contar, no?
Home, perquè... és que si
jo m'ho vaig preguntar, bueno, això, deixa-ho.
Preferien no passar.
Sí. No, a més, que si has vist a la teua cosina en el monyo rapat i passejant-la pel carrer, tot el món tal, pues, a lo millor tu dius, pues, jo no dic res, que em tocarà a mi. Que per cert no ho han dit, i sí que necessitem dir-ho, l'associació es diu Maria Dolors Lloret, en record de la mestra Maria Dolors Lloret, que és una de les fundadores i que personalment...
La vostra associació, estàs dient? Sí. O sigui, que la camiseta, ja hauríeu de fer camisetes noves.
És que, sí,
cal dir que Pepe Toni porta la camiseta per l'associació per la memòria històrica de Pego, sí, que diu les sigles AMA, Pego.
El disseny és anterior a que Maria Dolors saltara. Per qüestions de vida personal, vull dir, ella estava molt relacionada amb la memòria històrica i, per tant, pensàvem que era, perquè era fundadora. I no ho havien dit.
Molt bé.
No, jo estava pensant per dir-ho a l'última hora.
perquè pensa que és important això, vull dir, el treball dels historiadors és important, dels arqueòlegs, etc, etc, però jo penso que de moment i en els recursos que tenim, lo nostre és anar posant sobre la taula, anar traient debats.
És la mare de Carolina, no?
Sí, sí. Exactament.
L'any passat vam portar que Marta i Maria, no recordo els cognoms, Marta i Maria van publicar en la institució Alfonso el Magnànim un llibre que es diu Indignes hijas de nostra pàtria. I mirat així, doncs, tu dius, bueno, jo me'l vaig comprar per casualitat, me'l vaig llegir, em vaig quedar al·lucinat. Jo soc nascut el 62, l'any 80, l'any 82 jo tenia 20 anys exactes, i hi havia un organisme que existia l'any 82, que va ser dissolt el 85, que era el Patronato de Protección de la Mujer. Imagineu-vos que Franco es mor el 75.
No? Una entitat franquista, no, que encara
una entitat franquista creada en els anys 40, en què damunt, imagineu-vos també el model, en què l'Estat privatitzava la repressió de les dones que no foren desens, que portaren una vida desviada o tal. Imagineu-vos això el que podia significar. De manera que el més quedeu-vos en el detall, perquè això és important, quedeu-vos que en aquests convents o en aquestes espècies de reformatoris per a xiques, ja, per exemple, una prenyada de 15 anys o el que fora, podien ingressar perquè ho dia la policia, ho dia l'Ajuntament, ho dia un jutge, però un també una denúncia particular.
Clar.
Imagineu-vos el que això podia significar en els anys 40, 50, 60, 70, etc. i quantes dones van passar per allí. Vam presentar el llibre Apego, hi ha un documental que l'havien d'haver passat, però sobre el tema que
està... Està a YouTube? Està a YouTube?
Està en Apunt, en l'arxiu d'Apunt.
Es pot veure?
Suposo que sí. Suposo que sí, no l'ha vist complet, però suposa que sí.
Que parla de l'entitat eixa a nivell de País Valencià?
Elles ho centren en el País Valencià, però bueno, ja és estatal. Imagineu-vos eixes coses. No?
Entonces, hi ha uns arxius. Aquesta entitat té uns arxius que està relacionat amb totes les dones que...
Està tot... Té uns arxius, però diguem que està tot com molt dispers, perquè, clar, eixes xicones... perquè era fins a 25 anys. Aquestes xicones anaven a un sistema que no era directament de l'Estat, és a dir, no anaven a una presó, sinó que anaven pues, a un convent, a una residència femenina, a un no sé què, i algunes eren per qüestions com que pues, la teva família no estava d'acord en que a les festes del poble el quedares l'últim al ball. O que tingueres de ser nòvio, o que... lo que fora, no? Res, perquè sí que...
Dones pues, només, no? Dones.
Sí, era el Patronat de Protecció de la Mujer. Entès? Havia hi ha moltes coses que mirar i que posar sobre la taula perquè estan ahí i que no som conscients. Per exemple, hi ha un Esclavos por la Pàtria, crec que es diu...
Això existeix encara? Existeix? No. Esclavos por la Pàtria.
No, és un llibre. Que estudia tot el sistema de camps de concentració posterior a la guerra. Val? Per exemple, els pantanos van ser construïts per treballadors esclaus. És a dir, presoners de guerra o rojos condenats o tal, per delictes polítics, etc. O el...
Valle de los Caídos.
Valle de los Caídos.
Sí.
Ja eren presos. Llavors hi havia tot un sistema... de, ells li dien redenció de penes, vull dir, ells en teoria dien que qui anava voluntari, entre cometes, redimia pena, no? Vull dir, li acurtaven el d'això i damunt cobrava, etc. Però bueno, el sistema es quedava, els diners que li pagaven, allò no donava pràcticament pa menjar, i algunes grans empreses molt grans, actuals,
es van aprofitar.
Ah, bé, clar. Vull dir, quan parlem de per exemple, Auschwitz, tu penses en la IG Farmer, la Bayer, tal, no sé què, les empreses alemanyes és important, les multinacionals actuals, vull dir, són les mateixes.
Hugo Boss.
Hugo Boss, la dels ascensors, això de, que té el museu a Madrid, no? Mm. La Thyssen. Mm. Això, vull dir, això era els jueus, els gitanos, els presoners russos, tal, no sé
de,
què.
De la mà, no?
I quan ja no aprofitaven, els passaven per gas. No? Per sort, així no va arribar. Però això està ahí. I pues, parlen pues, això de tal, no sé què. Home, pues, és que això era ahí. I hi ha famílies que això s'ho han mamat, ja que ho ha viscut. Per exemple, els de Pego de Mauthausen sí que és veritat que la majoria no arriben als 30 anys. O sigui, eren fadrins, no van deixar fills, etc etc, i la memòria es perd ràpidament. Entens? Crec que hi havia només un que passava dels 30.
Sí, un.
Pues, clar, i ahir no queda...
Ja que has anomenat les grans empreses, no? Bueno, no les has anomenat totes, però bueno, que el fet de que les grans empreses estaven darrere de tot això i anaven enriquint-se més en la invasió dels bàrbars, hi ha un exemple molt clar de com un empresari augmenta la seva fortuna i el seu patrimoni en terres així, no? A causa a robant terres als pobres, a la gent.
I després parlen de la cultura de l'esforç. I tu què t'has esforçat? Tu eres un aprofitat. I no dic tira. Més.
A més, és que una de les condenes era això.
El llevaven les terres, el llevaven els
nens. No, però que te ho llevaven tot, inclús lo de la família.
Sí, però
que encara alcalde, no era teu.
Un alcalde de la República va tindre que subsistir venent, no sé si llimonades o algo, perquè és que li van llevar tot, absolutament tot. Li van perdonar la vida, però, ostres, que forma de viure.
Clar.
Que forma de viure. Bé, a veure.
I això que això era retaguardia.
Sí, efectivament, així el front va estar lluny sempre.
Al principi, quan el període eixe, diguem-ne, pseudo-revolucionari que va haver al principi, pues va haver un cert desgavell, però després, en realitat, així, vull dir, el front estava molt lluny. Ma mare, que era una xiqueta, em contava que això sí que per ells era una cosa estranya veure volar avions, perquè clar, els avions així venien a bombardejar Gandia, el port.
Dénia.
A bombardejar Dénia, el port. També van bombardejar el poble, perquè clar, els avions aquells tiraven en fora, han vist el mercat d'Alacant. O el COI, que era un centre logístic i militar de la República.
Però així passaven de llarg.
O sigui, els avions així passaven. Ja està, però això és l'únic. I després, quan es va acabar la guerra, pues sí que van vindre uns quants camions italians i infanteria espanyola i falangistes, vestits d'això, de falangistes. Però clar, així tu dius, bueno...
Així va ser molt light, però per exemple a Alacant, ja que es parla d'Alacant, la repressió ha de ser molt brutal, perquè va ser l'últim bastió republicà pràcticament, era un port important. No sé si el govern va arribar a estar en Alacant, en València sí. Però va ser des llocs molt republicans.
Com no va aconseguir embarcar-se tots, el Bater es va tancar al camp de concentració i ahir va morir molta gent.
Sí, de fet és l'últim lloc on, diguem, pues, jo què sé, l'únic lloc d'eixida una volta que València i tal, i sí que el president del govern, Negrín, sí que va agafar l'avió prop d'Alacant.
Que mel,
però...
Sí, per Novelda o per ahir...
Novelda havia un post d'avions.
Resulta que els pobles, la majoria dels pobles, que n'hi havia un ajuntament, que vivien, continuem vivint en situacions de com podien i tal, van arribar els vencedors de la guerra, els feixistes, i o es van tancar al camp de concentració o es van matar, i la població va quedar, vull dir, sota les ordres dels feixistes, que feien i desfeien el que es donava la gana. Ho diu perquè ara els joves pareix que no s'entenen d'això, no saben què va passar, vull dir que tot això n'hi ha que contar-ho, i l'història dels historiadors és ara que quan n'hi ha que contar
és
tota la història,
la història s'ha de saber
perquè no es torni a repetir,
i dir-ho sense por.
És el que contàvem al principi, i sense voler ha passat una hora.
Tant, moltíssimes gràcies per haver vingut.
És un tema que es presta a moltes hores de tertúlia, però bueno, hem fet un tast i en una pròxima continuarem.
Com heu vist, Minyano i jo som bons de llogar.
Són facilons.
Moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies per vindre.
Adéu.